cordials de Mercè Munt, que acabeu de passar un bon divendres i gaudir del cap de setmana.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els bombers han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi forestal de Capellades, a l'Anoia. 35 dotacions han treballat durant la nit per fixar el perímetre, ja que s'havia de tancar amb línia d'aigua un 10% del flanc dret del foc. 8 mitjans aeris s'han incorporat a primera hora d'aquest matí per reprendre les tasques d'extinció, sumant-se a la trentena de dotacions que hi han actuat durant la nit. Els agents rurals situen a hores d'ara el perímetre cremat en les 51,7 hectàrees. Més qüestions. Després de ser penjada al migdia d'aquest dijous, la pancarta de llibertat dels presos polítics col·locada a la façana de l'Ajuntament de Tarragona ha estat arrencada al llarg d'aquesta nit i matinada de dijous cap a divendres. Ens ho detallen des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Els responsables haurien utilitzat una perxa per despenjar la pancarta des de sota el balcó per posteriorment endur-se-la. L'acció l'han dut a terme diversos membres unionistes del col·lectiu Resistència Alta Tabàrnia. De fet, ells mateixos ho han publicat a través de les xarxes socials, assegurant que avui el consistori desperta més neutre i perquè tots els veïns el sentin com a seu. D'aquesta manera, la pancarta reclamant la llibertat dels presos tan sols ha estat unes hores penjada a l'Ajuntament tarragoní. Ara el consistori haurà de prendre una decisió. Cal recordar que aquesta no és la primera acció que realitzen membres d'aquesta formació arreu de la ciutat i del territori tarragoní. Darrerament també han arrencat diversos llaços o estelades a diversos municipis de la zona.
Gràcies, Adrià. I anem ara cap al Maresme. Des del col·lectiu No Mascolillas en el Suelo convoca per aquest dissabte 27 de juliol una burillató a la platja de Bellamar, de Premià de Mar. És a dir, una matinal on es convida els participants a recollir tantes burilles de cigarrets com sigui possible. Ens ho detallen des de Ràdio Premià de Mar. Francesc Triola, bon dia.
Bon dia. Segons informen, l'objectiu d'aquestes accions no és tant netejar l'espai públic com conscienciar la gent que no s'ha d'embrutar. A qui s'hi vulgui apuntar, recomanen portar roba còmoda i res més, perquè el material, diuen, ja el subministren ells. L'acte ha d'allargar una hora i mitja aproximadament i cal presentar-se a les 10 a l'estació de trens, on es farà registre de l'assistència. També anuncien la gravació d'un vídeo abans de començar i un cop finalitzat, i fotos al costat de les burilles recollides. El 7 de juliol passat, uns 80 participants en una burilla Lló, al passeig marítim de Barcelona, van recollir en 90 minuts fins a 221.900 burilles.
Gràcies, Francesc Triola. Anem ara cap a la Conca de Barberà, on ahir Assumpta Ferran i Poca enceta la festa major de l'Espluga de Francolí amb un pregó relacionat amb la transició energètica. Ens ho detallen des de l'Espluga FM Ràdio. Pep Morató, bon dia.
Bon dia. Amb la sortida dels gegants antics, Ponsuc i Beatriu de la Casa de la Vila, ha arrencat oficialment la festa major de l'Espluga de Francolí. La comitiva, que ha acompanyat les autoritats, la bandera del poble i la pregonera, s'ha desplaçat fins a la plaça d'en Canós, on Assumpta Ferran ha pronunciat el pregó. Ferran ha relacionat durant la Mancomunitat de Catalunya des de l'Espluga i el paper que ha de jugar ara al municipi apostant per la transició energètica.
La modernització de Catalunya passarà per implicar-se en la transició energètica cap a un model renovable i distribuït, tal com està succeint a països com Alemanya, Holanda o Dinamarca. Només cal que en tinguem ganes i que tinguem espluguins i espluguines formats per fer les instal·lacions i el seu manteniment.
Després del pregó, els diables de l'Espluga van preparar una tronada que va ser encesa per la mateixa pregonera amb l'alcalde Josep Maria Vidal.
Gràcies, Pep, des de l'Espluga FM Ràdio. De moment ho deixarem aquí. Gràcies per la seva atenció i ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts avui davant de mar, estem aquí a l'Escala, molt ben ubicats, anem a saludar, anem a començar a Solà. Ens encanten els divendres, precisament perquè ens veiem les cares amb els companys. Tinc en Juanjo López, no sé per què sempre poses davant meu. Bon dia.
Perquè m'agrada estar davant teu, Mercè, perquè em veguis bé.
Molt bé, molt bé. I tinc a la meva esquerra a Lluís Salabert, de Ràdio Salrà. Bon dia.
Hola, bon dia. Amb la fresca del mar, eh?
Sí, la brisa marina. Josep López, bon dia.
Bon dia.
A davant meu també. I en Víctor Grau també, a l'altre cantó. Benvingut al Mar i Muntanya.
Molt bon dia, Mercè. Molt bon dia, companys. Estem en directe des de l'Escala, eh?
Exacte.
Això que deia en Lluís no estic gaire d'acord, perquè fresca, fresca...
No, fresca, no fresca, fresca. Una mica de brisa sí que arriba. Sí. Passa que el sol va sortint i ens va arribant.
Nosaltres hem muntat aquest estudi mòbil amb aquesta carpa que intentarem aguantar la calor com puguem.
I tant.
Així que intentarem passar un bon
programa. I amb bones vistes.
Exacte.
I amb bones vistes.
Avui estem veient la gent com s'està banyant. Estem aquí a l'Escala gràcies a l'associació, a la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics d'aquí a l'Escala, la UBET, que gràcies a ells ens han patrocinat aquest programa i per això hem pogut muntar aquí tota la infraestructura per poder fer aquest programa per descobrir l'Escala. També lluïm aquestes precioses samarretes cada setmana gràcies a O Comunicació. Ells són especialistes doncs, en tot el que és comunicació corporativa, imatge gràfica, pàgina web, campanyes de comunicació, o sigui que si teniu una empresa no sabeu com explicar el que feu, O Comunicació us ajudaran. I com hem arribat fins aquí? Hem arribat fins aquí, evidentment, amb cotxe, però no amb un cotxe qualsevol, sinó que hem vingut amb un Ford Kuga, que tenim a darrere nostra, gentilesa de Ford Garatge Central, de Figueres. I aquestes banderoles tan atractives, que si ens veieu des de lluny, si esteu aquí a l'Escala, es veu mar i muntanya amb el nostre logotip, gràcies a Perspective Events. Si munteu una festa, ja ho sabeu, ells sonoritzen, posen pantalles, organitzen il·luminació, teatre, festivals, de tot. Ja ho sabeu, Perspective Events. Anem a recordar quin és el dia mundial avui, Víctor?
Doncs sí, avui és un dia especial perquè és el dia mundial dels avis.
Exacte.
Persones molt importants.
Un record per tots els avis de tothom.
Bé, i també pels avis que estan aquí a la platja, que veiem molta gent i suposem que hi haurà avis amb els seus nets, avis
a la platja
fills.
I a les terrasses.
Sí, a tots llocs, a tots llocs.
Exacte.
A la plaça... Com es diu, Juanjo? Tu que ets l'anfitrió d'avui. A quina plaça estem?
És la Riba, crec que és la Riba, no?
Això és la Riba, sí, a la platja de les Barques.
Clar, pobre Juanjo, vaya moc que li has fotut,
I veiem la badia de Roses, que veiem tot, està superbé.
És que tenim unes vistes magnífiques.
Exacte. Exacte, anem a l'actualitat passada.
L'actualitat del passat i de casa nostra, El 1924, el governador civil, senyor Carci, ordenava a la companyia del ferrocarril de Girona a Sant Feliu de Guíxols que retoli en castellà els noms de les estacions de línia.
Molt actual,
Molt actual, també. És que és l'actual... No hem canviat tant, en veritat, El 1925 naixia Anna Maria Matute, novel·lista, i aquest any celebrem els 5 anys de la seva mort. El 1935 naixia Girona, polític Francesc Ferrer Gironès, i el 1962 el governador civil de Girona, en Josep Pagès Costart, s'acomiadava del càrrec. I el 1973 el director general d'Icona, Francisco Ortuño Medina, arribava a la ciutat per tractar amb la Diputació la lluita contra els incendis forestals. Un tema que també estava bastant present, o si més no, el 2012, quan...
Sí, va aquests 7 anys dels incendis de l'Empordà.
Dels incendis que fa dies que estem recordant. I ja per acabar, tornem al present, perquè avui Sant Jacint, Sant Joaquim, Santa Anna i Santa Angelina, i des d'aquí felicitem, doncs això, a tots els Jacints, Joaquims, Anes i Angelines.
Perfecte, doncs fetes les felicitacions d'aquest dia, estem, recordem, estem en directe des de l'Escala, des de la Riba, davant d'aquesta platja tan petita i acollidora, amb unes vistes perfectes doncs a la badia de Roses, una de les badies més velles del món, o sigui, un lloc que ens ha trobat en Juanjo de Ràdio L'Escala, que estem a casa seu avui, que estem molt a gust. Digues, Juanjo.
Estic molt agraït perquè precisament estic jo davant teu i estàs dient que tens unes vistes meravelloses, vull dir que moltes gràcies.
clar, home.
Perfecte. Posem-hi una proposta musical i de seguida anem a conèixer l'actualitat dels diferents territoris. Doncs després d'aquesta proposta musical, continuem aquí al Mar i Muntanya des de l'Escala, aquí a la platja de la Riba. Anem a fer el repàs a l'actualitat. Si us sembla, comencem anant a mar. No anem a mar perquè ja hi som, estem a l'Escala. Anem cap a un altre punt de la Costa Brava, anem cap a Llançà amb el nostre company, en Quim Agustí, a fer el repàs de l'actualitat. Bon dia, Quim.
Bon dia des de Ràdio Llançà. Anem a fer un repàs dels actes que tenim per avui i per aquest cap de setmana, a més dels que tindrem properament. Per avui tenim un concert de guitarra a l'Església Parroquial de Sant Vicenç. L'organitza els Amics de la Parròquia i és a les 9 del vespre a càrrec de Sílvia Nogales, guitarrista i creadora. L'entrada és de 10 euros, recordem, a les 9 de la nit a l'Església Parroquial de Sant Vicenç. Per demà dissabte, primer, al dematí, tenim un espectacle gratuït al racó de la platja del Port, a 11:45 del migdia, la granota Josefina Desafina, a càrrec d'Abel Contes. I a la tarda, a la Casa de Cultura de Llançà, tenim l'espectacle familiar Cloupèlia, a les 7 de la tarda, i l'entrada anticipada és a 5 euros, 7 euros just abans de l'espectacle. També recordar que el diumenge a les 10 de la nit, a la Casa de Cultura, tenim el concert de piano i violoncel a càrrec del duo Carles Coll. Les entrades també a la venda a la Casa de Cultura de Llançà, 10 euros públic general i 8 euros carnet jove, llançanenc i jubilats. Anem a recordar també que tenim a la venda les entrades del show del Mac Marín, que serà el proper dissabte 3 d'agost a les 10:30 de la nit, a 10:45, a la Casa de Cultura de Llançà. The Magic Showman és el show que presenta el Mac Marín, que és el guanyador del programa de televisió espanyola Pura Màgia, Premi Nacional de Màgia d'Espanya, Premi Nacional de Màgia de França, Premi Internacional de Màgia de Portugal i el guardó Màgicus de Barcelona. Les entrades estan a la venda, anticipades a 10 euros, a 10 euros, 12 euros el dia de l'espectacle. Recordem, dissabte 3 d'agost, a 11:45 de la nit, a la Casa de Cultura de Llançà, The Magic Showman, a càrrec del Marc Marín. I pel 14 d'agost, en el tradicional concert que es fa en el pàrquing de la platja de la Gola del Port de Llançà,
obligats a fer una modificació de crèdit perquè no tenim
aquest any el pressupost,
el
quart concert, el primer any
no tenim aquestes partides en el pressupost de l'any 2020. Com veieu, estan totes resumides aquí.
Aquest any ens arriba
el projecte de la repressió dels gegants.
El concert serà el 14 d'agost, a les 11 de la nit, a la Gola. Les entrades també ja a la venda a tiquetea.com i a la Casa de Cultura de Llançà.
Aquí explicades.
Doncs això és tot.
Llavors, l'expedient número 3, la proposta número 3, va vinculada amb aquesta.
També, Quim Agustí, precisament, el Mac Marín.
És el suplement de crèdit que es dona a les partides per tal de poder parlar amb ell.
Ara anem cap a la muntanya, anem cap a la veu de Sant Joan, amb en Guillem Planoma, per conèixer tota l'actualitat d'allà. Bon dia, Guillem.
I ara té la paraula. Molt i molt bon dia a tots i a totes. Avui, des d'aquí, us saludem des de Sant Joan, amb 20 i pocs graus de temperatura. Han baixat, doncs, una mica les temperatures respecte als altres dies d'aquesta setmana, que ha fet realment moltíssima calor. Sembla que s'aixequen núvols, des d'ahir també ja ho van fer. A veure si encara aquest cap de setmana ens plou, que ja n'hi ha una mica, per refrescar aquestes temperatures. En aquest divendres d'avui, des de Sant Joan de les Aleres, des del Ripollès, estem pendents de la notícia que rebíem aquesta setmana, que és que Protecció Civil de Sant Joan de les Aleres va rebre dues emissores portàtils de la xarxa Rescat, gràcies al conveni entre l'Ajuntament i Interior. Sembla que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'aquí de Sant Joan, doncs,
del pressupost per suplement
des d'aquesta setmana ja disposa, des de dimarts passat, de dues emissores portàtils
des de la proposta número 3,
de la xarxa de rescat,
que és la relativa a un expedient de modificació de crèdit del projecte en la modalitat de suplements de crèdit. El primer és aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 467/2019 del pressupost municipal vigent en la modalitat de suplement de crèdit amb afectació a les aplicacions pressupostàries i tal com es fa una descripció a continuació. Es fa tot un detall de les aplicacions que s'han suplementat per fer
qualsevol situació crítica que es pugui donar en un cas de rescat. En primer lloc, hi sembla una obvietat que el que funcionin bé, no?
El segon
també aquesta renovació d'aquestes...
Bueno, dins del primer es parla de la modificació de crèdit, es fa mitjançant un suplement de crèdit que finançarà amb un càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals i amb baixes d'aplicacions de despeses. Quan el romanent és per un import de 7.495,83 i en relació a les baixes i anul·lació de concepte d'ingressos és de 100.000 euros. A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 337.2 dels apartats A i B del capítol 1 del títol 6è de la llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos desenvolupat pel Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril que són els següents: el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar un exercici posterior.
A l'hora de parlar, Blanco apuntava que cal fer-ho de manera natural.
L'inexistència de l'estat de despesa del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica. El segon acord és exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inscrit al BOP de Girona pel termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Des d'aquí, des de Sant Joan, aquesta setmana estem també pendents d'alguns actes d'agenda. Recordar que avui mateix, de fet d'aquí una estona, a dos quarts de 12, el Molí Petit s'inaugurarà l'hotel d'insectes que han estat construint els alumnes del casal de l'Alter, de cara a demà dissabte, al vespre, a les 7, a l'Espai d'Art, a Badia, al Palau de la Badia, tindrà lloc la inauguració de l'exposició La pell visionària de Marta Rivera, com us en parlàvem a principi de setmana. Encara demà, al vespre, també a les 10, el concert Electrogralla, càrrec de Roger Andorra, dins del festival del Comte Arnau, les empreses encara es poden aquest cop, a turisme, en el pressupost del 2019, del festival del Comte Arnau. I diumenge, les típiques setmanes a les 6 de la tarda, el passeig Comte Guifré, i encara més vespre a les 10, a Baneres, allà a Esquerra, que estan ja a Baneres, el 2020, les anxovetes, amb entrada gratuïta. Més o menys surten uns 80.000 euros aproximats.
Doncs moltes gràcies, Guillem Renagumà, des de la veu de Sant Joan.
És que quan no has dit la primera vegada, t'he entès. El que passa és que, si volies anar a fer més coses, o passem a contestar-te aquesta i no tens més d'una paraula. És a dir, jo et donaré contestació a aquesta pregunta, no sé si tens alguna més. Doncs jo, amb molt de gust, prenc nota i després et contesto i canviar la veu.
Serà a partir de 4 de 9
i llavors em contestes.
Sí, nosaltres ja entenem que això són factures del 2018 que s'han hagut de pagar ara el 2019.
Correcte.
El que passa és que quan ens preguntàvem que com és que hi hagi factures de festa major que és al setembre, que no s'hagin pogut pagar l'any en curs.
Cesc, no ho confondre.
Mira, per contestar, amb molt de gust us contesto a la primera, Toni. Doncs sí, evidentment, per aquest any 2019, la intenció és que quedin regularitzades tot el màxim possible doncs les factures que es generen dins del 2019. Sí que és cert que també va relacionada amb la pregunta que ens fa Mariona, que n'hi ha altres industrials que no et facturen. Doncs tu estàs reclamant la factura... arriba, i quan t'arriba, t'arriba amb l'exercici 2019. Llavors l'has de registrar dins del 2019 i l'has de pagar dins del 2019. Aquest és bàsicament el problema. Sí que és cert que el que tu dius, Toni, doncs hem d'intentar doncs, aturar aquesta dinàmica i deixar de fer i reclamar aquelles actuacions.
Avui li prenc el rei.
És com una mica el repte, un dels reptes que volíem plantejar, no? Intercanviar els papers, doncs va.
Intenció d'aquest equip de govern, malauradament, algun industrial, alguna empresa del CAC no vingui facturat dins d'aquest període, malgrat els requeriments, malgrat els correus i malgrat les reclamacions.
De fet, és una cosa que m'ha explicat que alluns venim arrossegant ja fa anys. No sé si s'ha passat l'altre, ho hem de mirar, és de regularitzar-ho i sobretot reclamar als proveïdors que envien la factura quan toca, però no tenir de continuar amb aquesta dinàmica.
Muntar construccions i nivells que pertanyen a la primera ocupació del nucli durant la segona meitat de 6.
Però no és gens fàcil. És a dir, la partida de festes de festa major, per dir-ho d'alguna manera, val uns 60.000 euros.
D'Itàlia i Alemanya han participat en les diferents activitats.
per inèrcia hi ha un volum de factures que un any
en el marc d'aquest projecte també s'han previst diverses actuacions d'estudi de l'espai de l'antic recinte urbà de la Neàpolis, a més dels treballs de prospecció.
Hi ha un torn d'uns 20.000 euros de factures que s'arrosseguen l'any següent i es comptabilitzen
en la part també es preveu la realització de nous convenis de
seguiment ecològic per tal de documentar el procés de tot aquest espai.
Els treballs d'excavació en els quals han pogut participar els alumnes del curs es focalitzen sobretot a l'extrem nord del nucli grec de la Neàpolis amb l'objectiu de documentar l'evolució de l'urbanisme d'aquest sector i la seva connexió amb el nòctic.
L'excavació d'algunes tombes
també han permès ajudar a completar el coneixement de la reocupació d'aquest sector com a espai funerari durant l'època tardoromana, segles més tard de l'abandonament del nucli. Paral·lelament, a davant d'aquest mateix barri portuari, s'ha començat a rebaixar parcialment les sorres que avui omplen l'antiga fondalada del port.
Bé, fet que... donar la rèplica, procedim a la votació.
Que, en alguns punts, formava...
Com ho fem, senyora secretària?
Doncs gràcies,
vale. Procedim a la votació de l'acord número 2. Vots a favor?
López, també, de Ràdio L'Escala. Doncs des de Ràdio Vilafant us explicarem dos temes que estan en marxa aquest matí.
6 vots a favor.
A dos quarts d'onze a Roses, l'alcaldessa Montse Mindan i el regidor de festes, Eric Ibáñez.
Passem al punt número 4, que és...
El 3.
Ai, perdó, jo em vaig més de pressa del compte. Hem de votar el número 3, que ja l'hem explicat juntament amb el número 2. Vots a favor pel punt número 3?
En aquesta ocasió, en aquest 50 aniversari...
Vots en contra?
Està dedicada al 50 aniversari del primer projecte
urbanístic del Salatai
de Santa Margarida.
Ara sí que passem al número 4, que és la proposta d'aprovació definitiva del compte general del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2019. Bé, la proposta és un pur tràmit administratiu i es tracta de l'aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2018, que s'ha posat a públic durant 15 dies, no hi ha hagut cap...
o comunicació, bueno, o l'empresa...
Nosaltres votarem en contra, lògicament, com que va votar en contra del nou pressupost,
o comunicació, i heu d'aplicar-ho
a conèixer.
Tenim aquí al darrere aquest Ford Kuga, que ens l'ha deixat gentilesa de garatge central, o sigui que si el voleu provar, el voleu veure... Voleu tenir un cotxe allò, a més hem pogut obrir la finestra del sostre, hem vingut bastant fresquets, doncs aquest Ford Kuga a garatge central podeu anar a demanar informació. I aquestes banderoles que indiquen que estem aquí fent ràdio són gentilesa de Perspective Events, ells són especialistes doncs, en sonorització, en pantalles, així que si voleu muntar una festa, allò que diuen, liar-la, doncs ells us hi posen tot... i
de totes maneres, Mariona, sí que és cert que aquí ja es passa, ja ha passat el període expositiu de...
Ràdio Vila
ciutat d'una escala. Vine a gaudir del 24è cicle de concerts del claustre de Sant Domènec a Peralada. Fins al 18 d'agost. Juliol, dia 25, Crossing. I el dia 28, Trio.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al parc hi ha caixes per al gaig blau?
El gaig blau és un bonic ocell que ve de l'Àfrica a l'estiu per nidificar. És un ocell escàs que està a prop d'amenaçat. El gaig blau cria a les planes agrícoles, en cultius de secà i prats, on sovint té prou menjar. Però, per criar, necessita els forats dels arbres vells, i aquests escassegen cada cop més a la plana. Per la qual cosa, el factor limitant són els llocs de cria. Per ajudar a les parelles que no poden reproduir-se o per augmentar el número de parelles reproductores, es col·loquen caixes niu. Dintre del parc hi havia 5 caixes, a les torres elèctriques de l'antic estany de Belcaire, que estaven ocupades, i 3 més fora del parc, entre l'Escala i Verges. Total 8 caixes. Ara, dintre del parc s'han instal·lat 13 caixes noves, de les quals ja estan ocupades 3. Per tant, dins del parc s'ha passat de 5 caixes a 8. La majoria estan a l'antic estany de Belcaire i la zona de sobreestany. També s'han col·locat 3 caixes a Vilanera, l'Escala, on ja criava i ja hi ha un niu ocupat per primera vegada. També hi ha 2 nius entre el Tarbell i la Platera per afavorir la seva expansió cap a aquest sector del parc on crien. I 3 nius també a Palau Sator, per la zona de les closes fondes. Esperem que, de mica en mica, es pugui augmentar la població i vagin ocupant més caixes niu. Les caixes, que després de diversos anys no funcionen, es poden recol·locar. També són caixes que es poden emprar per al xuriguer petit, que està amenaçat i que no hi cria en aquest moment, o per còrvids. Us animeu a admirar, sempre de lluny, aquests bonics ocells estivals?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs bé, com saps, quan hi ha unes partides de 22.000 euros que no estaven contemplades...
Mari Muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs continuem al Mar i Muntanya, estem des de la platja de la Riba aquí a l'Escala en directe, els nostres, els banyistes estan molt per banyar-se, no ens miren gaire, potser ens estan escoltant, després els demanarem que ens diguin alguna cosa. Anem a entrar en matèria perquè tenim ja la primera convidada del dia aquí, ella és la Marta Rodeja, ella és la segona tinent d'alcalde d'aquí de l'Escala, ella és coordinadora de desenvolupament econòmic i cultural, regidora de promoció econòmica i turística, comerç, comunicació i noves tecnologies. Benvinguda al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies.
Estem genial, eh? Ara passa una mica d'aire. En Víctor té més sol que nosaltres. Què és el més característic de l'Escala a l'estiu?
Doncs la veritat és que, perdoneu, gaudir de les platges, evidentment. Som una destinació on el temps ens acompanya molt durant l'estiu i la gent ve aquí a gaudir de les platges, però sobretot jo crec que també de l'entorn i de poder fer activitats tan esportives a l'aigua, a l'espai obert, com també culturals, no? Tenim una oferta cultural important i crec que la gent també ho valora molt i ho ve a disfrutar.
Com definiries l'Escala? Com és? Tenim mar, patrimoni...
L'Escala és la barreja de, sobretot, la suma d'entorn natural, tant de mar com també interior, sobretot amb la recuperació de les planasses, tenim l'entorn de Vilanera i així. Tenim la gastronomia, evidentment, perquè les anxoves ens caracteritzen arreu, i també la tercera pota segurament és el patrimoni cultural que tenim, no? I tot això dinamitzat també amb un comerç que cada vegada agafa més rellevància i fa que l'Escala sigui un poble que realment ho és a l'estiu acull molta gent, però que durant l'hivern també té aquesta, aquesta vida que jo crec.
Clar, comentàvem abans de començar el Mar i Muntanya, abans de començar aquesta, aquesta experiència radiofònica amb diferents ràdios, estem amb xarxa amb la veu de Sant Joan les Abadesses, i ens comentàvem que precisament hi ha molts santjoanins que venen aquí a l'Escala a passar l'estiu. Suposo que com els santjoanins segur que hi ha més gent també de segona residència, una mica que l'estiu és molt diferent de l'hivern, no?
Sí, evidentment canvia perquè ve molta gent, això, gent que té segona residència, que aquesta gent de fet també ve durant, bastant durant tot l'hivern, eh? Perquè a l'Escala intentem fer activitats pràcticament tot l'any, des dels caps de setmana d'octubre fins i tot novembre. Per Nadal també intentem generar activitat, des de Setmana Santa també hi ha pràcticament cada cap de setmana hi ha alguna cosa, i això fa que gent que té segona residència o que ens ve a visitar, sobretot de llocs propers, de la província o de Barcelona, doncs fan que donin aquesta vida al municipi també durant l'hivern. I a l'estiu, evidentment, doncs, hi tenim la suma doncs, del viatger o del turista que fan estades més llargues i que ens aporten aquest plus de vida i d'adrenalina una mica que ens fa viure també l'estiu d'una manera xula, jo crec.
Si venim a l'Escala, quina és l'activitat imprescindible? Què és allò que no podem deixar de fer?
Doncs, evidentment, tastar les anxoves, això sens dubte, gaudir de la gastronomia, no només de les anxoves, sinó crec que l'Escala té una oferta gastronòmica a nivell de restaurants que és molt interessant. Gaudir dels espais naturals, doncs de les platges, però també dels entorns on es pot anar a córrer, anar amb bici, fer una navegada també al mar, això també és imprescindible, i evidentment tant les ruïnes d'Empúries com ara que sobretot que tenim el Museu de l'Alfolí, que és el Museu de l'Escala, que inclou tota la nostra història, doncs són els punts clau.
Abans dèiem que també ets coordinadora de desenvolupament econòmic, això entraríem aquí també en la part de promoció. Quin seria el lema de l'Escala o com la podríem promocionar a l'Escala?
Doncs fa ja un parell d'anys ja estem treballant amb l'Escala Mar d'Empúries, que el que vincula doncs, és una mica el mar i la vessant més turística amb Empúries i el patrimoni, no només Empúries, sinó de tot el municipi. Per nosaltres aquest és una mica el que volem transmetre cap enfora perquè ens vinguin a visitar, que l'Escala és una destinació tan cultural com d'actiu natura, que en diuen, que fa que es complementi molt bé i que la gent vingui i pugui realment tenir una gran oferta aquí a l'Escala.
Clar, el turisme de sol i platja, vosaltres l'anuleu o el podeu complementar molt bé, no?, amb aquest patrimoni que comentaves.
Sí, exacte. Crec que hem de ser conscients que la gent vol platja al final i a tots ens agrada anar a la platja, eh? I la gent ve per això. Però és cert que el turista també demana aquests complements, no? No es volen passar tot el dia a la platja, sinó combinar l'estada amb altres activitats. I crec que l'Escala està plena d'aquesta oferta i la gent ens ho valora molt.
Parlaves abans del que és el patrimoni, les ruïnes d'Empúries, no?, que seria una mica l'origen, no?, de la civilització, no?, aquesta història. Des de l'Ajuntament, com es treballa per fer doncs, aquesta conservació, promocionar, fer que sigui conegut i potent culturalment?
Doncs amb Empúries, des de la direcció del MAC, sempre hi ha hagut molt bona relació i intentem treballar molt conjuntament. Fem accions allà, per exemple, el Portal Blau aquest cap de setmana té un escenari allà, ells també fan accions que es vinculen amb el municipi, i la veritat és que és una relació molt, molt constant durant l'any, amb activitats que les anem coordinant. Per exemple, el Triumvirat l'organitzem de manera conjunta, sol ser el dissabte més allà i el diumenge més aquí, i sempre hi ha una molt bona sintonia amb el museu i fa que ho promocionem tot al final bastant conjuntament.
Si pensem en l'Escala, l'altre dia, parlant de personatges il·lustres, ens venia el cap Víctor Català, Caterina Albert. Com es pot fer des d'un ajuntament com el de l'Escala per promoure i donar a conèixer aquesta figura tan important per a la literatura catalana?
Doncs nosaltres, des de fa també un parell d'anys, agraïm molt a la família Albert perquè va deixar el llegat de Caterina Albert a l'Ajuntament. I nosaltres el que fem és posar tot això en valor, no? Estem treballant amb tres espais Víctor Català, dos ja s'han inaugurat, quedarà el tercer que s'inaugurarà el 2020 segurament, I amb això el que fem, i amb l'arxiu històric, que és on hi ha tot el llegat de l'escriptora, ho posem en valor, no? Hem treballat també amb l'UDG per la creació de la Càtedra Víctor Català, i a partir d'aquí es comencen a crear accions, hi haurà conferències, hi haurà exposicions, la divulgació doncs, serà a partir d'ara. Ja ho hem anat fent, però crec que amb la càtedra també encara sumarem més aquest poder de divulgació i d'investigació. La càtedra al final té aquesta doble vessant, no? S'hi treballarà des de la UDG i alhora ens donarà projecció a l'exterior i encara donarà més visibilitat a l'escriptora, que ja en té molta, evidentment, però que des de l'escala treballarem fermament perquè és...
Parlant de visibilitat, és prou coneguda pels escalencs, Víctor Català, Caterina Albert?
Sí, jo crec que sí, els escalencs se la senten molt, molt seva i la gent, doncs, és un honor poder dir que Caterina Albert era escalenca i tot el que ha anat deixant. La família Albert és molt propera i és molt, molt escalenca, la gent... els coneix molt i ells han fet molt perquè sigui així.
En part, la seva obra també té part de l'escala, no?
Sí, i tant. Llegeixes Víctor Català i veus l'escala, no? Veus... Sí, tothom, gent més gran, tothom que la va poder conèixer fins i tot, en té algun record, no? Jo crec que sí que la gent de l'escala la valora molt també i es viu amb molt d'orgull. Sí.
Sí, tenim patrimoni cultural important amb les ruïnes, patrimoni cultural amb Víctor Català, però patrimoni natural també, a part del mar, importantíssim, precisament el nostre company de Ràdio L'Escala, en Juanjo López, ens parlava, tenim un espai d'indrets i ens parlava de la zona de l'espai de les Planasses Salpaig, un espai natural, a més, propietat municipal. Com es treballa, com un ajuntament aposti doncs, per protegir i fer que hi hagi un espai verge dins un municipi com l'Escala?
Sí, era un espai que anys enrere era militar, i l'Ajuntament doncs, en el seu moment va fer l'aposta per comprar l'espai i així poder-lo protegir, no? A partir d'aquí es fa tot un projecte de les Planasses, un projecte d'espai natural, i a més forma part del parc del Montgrí, i això fa doncs, que també tot el tractament des del parc li doni encara més difusió i més sentit a l'espai.
Hi ha camins de ronda, també?
Sí, exacte. El camí de ronda ens ve des d'Empúries, de fet passa per Sant Martí d'Empúries, tot el passeig d'Empúries, segueix per aquí pel poble justament on som ara a través del front marítim, continua per la zona de Riells i acaba arribant a... passant per les Planasses i llavors ja segueix Montgó i continua cap a l'Estartit.
És un GR, em
sembla. És el GR 92, correcte.
Clar, sí. Això és una altra, potser d'una altra de les peticions, no? Veig que en Lluís està molt posat amb el tema de camins de ronda. Dèiem, hi ha gent que li agrada més sol i platja, però hi ha gent que també li agrada el tema del senderisme, de poder caminar, no? És una de les peticions que ha anat increixent, no? Pel que fa als turistes.
Sí, des de les oficines de turisme, és un de, que fem sempre les estadístiques, és un dels elements que ha anat creixent ja des de fa 4 o 5 anys. I l'escala ens reivindiquem molt amb això, una destinació de sol i platja, però on es pot fer realment molt d'esport, també activitats a l'aire lliure, com el senderisme és clau, també bicicleta, també navegació, però sí, és un puntal.
Ets de senderisme, Lluís, ho veig.
Sí.
ho veig. Clar, i parlàvem de la gastronomia, és potser l'altra pota que ens falta en el poble, les anxoves, la sal, a més amb l'alfolia de la sal. Explica'ns una mica quin és el paper que juguen a l'hora de vendre-us en la projecció cap a l'exterior.
Doncs amb això agrair la feina també que s'ha fet des del sector dels anxovers, perquè realment fan un producte de molt bona qualitat i això és indiscutible, i han sigut capaços també d'ubicar-los en molts restaurants arreu del territori, fins i tot a l'estranger, no? Això fa que parles de les anxoves i la gent és una associació pràcticament directa amb l'escala, i per nosaltres és un orgull i realment ho fem servir com a promoció, perquè és una presentació molt, molt ràpida i fàcil que la gent de seguida ens ubica. No?
Jo crec que tots els gironins, si ens diuen l'escala, el primer que diguem és les anxoves, no? O no? A tu et ve al cap el GR,
No, les anxoves. Les anxoves. I a partir d'ara ja també els gelats.
Els gelats, sí.
Aquesta setmana parlàvem de gustos de gelats i per celebrar ens deien que a l'escala hi havien menjat els gelats de sabors que més els agradaven, com el gelat de Donald. De fet, el tenim aquí a la vora, no diguem el nom, però el tenim aquí a la vora. I aquí mateix em comentaven que els gelats també s'intenten veure tot l'any, no?
Sí, la veritat és que l'oferta intenta ser tot l'any i per això tenim gustos, fins i tot s'ha fet el d'anxova, no?
A l'escala s'ha de menjar gelat d'anxova.
Sí, sí, sí. I, per exemple, tenim a final a l'octubre, finals de setembre, principis d'octubre, fem la ruta de l'etapa de l'anxova i les gelateries hi participen i fan el seu d'anxova vinculada amb algun gust de gelat. Vull dir que realment l'aposta per un producte de qualitat, fins i tot en el gelat, doncs hi és i això, al final, poder oferir productes i comerços de qualitat és un orgull també pels escalencs.
Les gelateries estan obertes tot l'any, no? Pràcticament?
Pràcticament. Fan un... potser el desembre no, però sí que fan un període potser de març a octubre o... Sí, sí que intenten oferir...
Quin és el teu gust de gelat
preferit? Va, anem a fer-li la pregunta personal, eh? Va, amb quin et quedes de gelat?
La veritat,
de gelat?
Jo és que sóc molt de tastar-ne molt. M'agrada tastar les coses noves. He tastat el d'anxova i tots els diferents que han anat fent, però també sóc molt clàssica, i per mi el de llimona, que és el més refrescant, doncs és el que més,
sí, precisament,
més trio, segurament.
Precisament de gelats, em sembla, no recordo si era a Celrà o a quin dels talls de veu, o a Sant Joan les Abadesses, no recordo, que deia que depenent de l'estiu, si era estiu o era hivern,
però exacte, estic d'acord.
L'estiu més un gelat més llimona, tipus més refrescant, i potser a l'hivern, doncs no, gelat de torró, gelat de avellana, xocolates,
sí.
No?
Una cada mica. Moment i cada context és cert que és diferent, i introduir el gelat o el salat en plats al final que es creen dels restauradors que tenim també aquí a l'escala, doncs jo crec que és molt interessant jugar amb aquest producte. Sí.
Ens comentaves aquesta ruta de l'etapa de l'anxova, explica'ns com neix i una mica per posar dates, perquè si hi ha algú que ens estigui escoltant i s'ho vol apuntejar a l'agenda, doncs que vulgui venir, doncs com ho ha de fer?
Sí, l'escala, evidentment, lligat amb l'anxova, sempre, ja fa molts anys que es fa la festa de l'anxova, que és el primer diumenge d'octubre, però des del cap de setmana abans, ja fa uns anys que els restauradors d'aquí del municipi es va fer una aposta per fer la ruta de l'etapa de l'anxova. I ara hi participen al voltant d'uns 45 establiments i tens una cartilla i tu pots anar tastant les diferents tapes que fa cada restaurant o fins i tot això, gelateries o bars, i vas omplint aquest carnet i al final pots arribar amb un sorteig d'un dinar al celler de Can Roca. Fem.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, l'únic que... Bueno, són això, has de tastar les 45 tapes.
En quants dies?
Són uns 10 dies, són dos caps de setmana i la setmana del mig, diguéssim. I realment que és una activitat molt, molt xula, perquè tant la gent de l'escala com la gent de fora ve i durant aquells dies tothom comenta: jo he tastat aquesta, jo he tastat aquella, i aquesta m'agrada més, aquesta menys. I els restauradors fan realment bones propostes, amb unes tapes i una anxova. La característica és que hi ha d'haver una anxova, un producte d'anxova, i realment es fan coses molt, molt, molt interessants durant aquests dies. Sí,
clar,
sí.
A més a més, pot ser una activitat que doncs això, no?, que pot permet això, desestacionalitzar aquesta famosa paraula,
sí,
que tots diem que és tan difícil desestacionalitzar la, sí, temporada, sí, turística. No? Tots pensem potser a l'estiu, no?, que és l'època aquí a l'escala quan més es treballa, no? S'aconsegueix amb això activitats en allargar una miqueta? Cal desestacionalitzar? No? Com ho veus?
A veure, jo crec que desestacionalitzar del tot és pràcticament impossible. Evidentment, les vacances escolars, per exemple, són les que són, el temps és el que és, tenim unes característiques que fan difícil que a l'agost no hi hagi tanta gent. Però és cert que nosaltres oferim moltes activitats durant tot l'any i sí que ajuden. Si més no, fan que s'allargui els caps de setmana i així la gent continuï venint fins i tot a l'hivern.
S'ha notat, no?, en els darrers anys, això, un augment de gent a l'hivern. Doncs.
Sí, 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 nosaltres sí que ho hem notat. Segurament podríem parlar que des de Setmana Santa a finals d'octubre, pràcticament, perquè a més el temps de setembre i octubre dels últims anys també ha sigut bo, i això doncs fa que, sumat a la proposta cultural i d'activitats que oferim, doncs hi ha hagut aquest increment, sí.
Jo he de dir que un any va fer tan bo, tan tard, a la tardor...
Que et vas banyar el mes d'octubre?
No, que vaig anar a banyar I a la tarda vaig anar a buscar ja castanya, que ja venien les castanyes aquí a la plaça.
Sí, ens ha passat ja això quina, ja alguns
quina,
anys.
Quina combinació més estranya, sí. No? Poder-se banyar al mar. Bé, és que per què no banyar-se al mar a l'hivern?
Cada vegada pot anar més cap aquí.
Clar, el canvi climàtic també farà replantejar, suposo, que moltes polítiques d'activitats, no?
Sí, sí, al final és un factor que no passa desapercebut i que cada vegada hem de tenir més en compte. Haurem d'anar veient com s'acaba transformant aquest canvi climàtic i ara per ara es va notant en aquest sentit. Jo crec que setembre i octubre sobretot acaben sent èpoques més caloroses. El sentit ens beneficia, és cert que té moltes altres conseqüències dolentes del canvi climàtic, però vaja, sí que en aquest sentit doncs, fa que s'allargui la temporada, sí.
Ja que parlem de l'estiu, a nivell d'ajuntament suposo que també hi ha diferència, no?, entre estiu i hivern a nivell de la feina. Quina és la diferència o com ho vius tu, com es viu des de l'ajuntament, doncs l'estiu amb diferència amb l'hivern?
Home, la veritat és que, a diferència de que potser el que pot semblar, sobretot parlant de l'àrea de turisme, la nostra gran feina és a l'hivern, perquè fas tota la planificació, fas tota la promoció amb fires o amb activitats a l'estranger, i molta feina és a l'hivern. Ara, a l'estiu, la feina és diferent.
No? Recolliu el fruit, no?
Podríem. Exacte, fas l'atenció, evidentment, a les oficines, a l'atenció als visitants, hi ha alguns esdeveniments doncs, que evidentment, hi són presents, però és diferent. A nivell de planificació i d'estratègia, doncs, és molt més a l'hivern, la feina, sí, sí.
No ens podem oblidar de preguntar pel Festival Portal Blau, iniciativa que surt des de l'Ajuntament. Com decidiu doncs, organitzar un concert, un cicle de concerts que tenen a veure també amb patrimoni des de l'Ajuntament? Com neix aquest Portal Blau i com està anant de moment que ja està en marxa amb aquesta nit que hi ha concerts també?
Sí, ara mateix estem en ple Portal Blau. Avui tenim concert a Empúries, per exemple. I Portal Blau doncs, neix ja fa 12 anys, crec que ara ja anem per la 12a edició, i neix amb l'objectiu de presentar un festival que evidentment atraigui públic, però que alhora doncs, té un argument, no?, i un sentit. Sempre intentem vincular-lo molt amb la Mediterrània. Sempre hi ha alguns artistes, o potser no tots, però la majoria que tenen algun vincle amb les cultures de la riba mediterrània. I amb això intentem cada edició també transmetre un missatge, no? El portal no només és de música, el portal, el festival no només és de música, té també altres activitats artístiques com circ, té algun any hi ha hagut teatre també, hi ha unes, cada any sol haver-hi unes conferències també vinculades amb la temàtica que toca.
Hi ha dels refugiats aquest any.
Sí, aquest any, per exemple, exacte, és sobre els refugiats, no? Intentem tractar doncs, temes que són d'actualitat, però vinculats també sobretot a la Mediterrània, i que creiem que amb això doncs, fem també una aportació a la societat d'aquesta sensibilització, segurament.
Clar, a més, amb diferents disciplines, a l'estiu és això que dèiem, no? Portar una oferta més cultural que complementi doncs, amb totes les activitats que es poden fer, no? Que potser que sigui una persona que vingui a un concert i acabi vinguent a sopar, no?
Sí, exacte, sí, sí, amb això hi creiem molt, fer activitats, tenim Portal Blau, però si no, durant tot l'estiu tenim diferents activitats a l'escala, eh? Cada setmana hi ha 3 o 4 activitats que es van fent tant a Riells o més aquí al nucli o així. I això fa, creiem fermament, que venen a l'activitat, però abans igual passen per algunes botigues i compraran, i llavors es quedaran a sopar o aniran a fer un gelat. Sens dubte això genera també que el comerç i el sector doncs, estigui actiu. Sí, sí.
Ara teniu el Portal Blau, però d'aquí uns dies també hi haurà les habaneres, no?
Sí, i tant, i tant. Sí, sí.
En parlarem també després, eh? Ah, sí. Activitat cultural, música, l'estiu. L'estiu és sinònim de música, no sé per tu com el vius l'estiu, tot i que haver de treballar. Com vius l'estiu aquí a l'Escala com a regidora?
Bé, a mi m'agrada molt. Jo m'encanta l'estiu també perquè això està ple d'activitats, no et canses mai, sempre tens propostes i amb la música doncs també, no? I fer poder, cada dia tens alguna cosa o altra i agafant el fil de les habaneres, ja vam fer la cantada petita la setmana passada i ara el dijous que ve doncs és realment la cantada,
no?,
d'habaneres que l'organitza la penya des de ja fa molts anys. Aquí també donem les gràcies perquè sempre fan una aposta molt, molt bona i de qualitat. doncs perquè realment aquest espai on estem ara s'acaba omplint de... d'unes
8-9.000 persones. M'està assenyalant aquí l'espai, aquí mateix.
Sí, l'escenari queda a la part de sota la casa del Gavià, llavors tota la platja queda plena de persones, i aquí la riba també, i és un esdeveniment, crec que és l'edició 42, per tant que ja fa anys i realment molt consolidat, sí.
Després hi ha una altra festa per excel·lència escalenca, que és la Festa de la Sal, que ve després, no?
Exacte, la Festa tot de la Sal.
Aquí,
sí, també és aquí. Realment és una festa de patrimoni, perquè parlem de la cultura de la sal, de l'època, i és una festa molt...
El setembre, ja? O
és el tercer cap de setmana de setembre, si no m'equivoco.
Allargant ja la temporada.
Sí, el que dèiem abans, no? Que dèiem. Activitat, també.
Nosaltres tenim la festa major el 2 de setembre, és el dia festiu de festa major, comencem també amb moltes activitats, per tant ja allarguem una mica, continuem després amb la festa de la sal i després ve la de l'anxova. Per tant, realment fins a mitjan octubre l'activitat és constant aquí a l'escala. Sí,
jo no sé què triar, jo crec que un bon bany, no sé en què et quedaries tu, Lluís.
Ara.
Ara? Sí, no. Ara, jo crec que tot l'equip, eh? Sí. Doncs moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa, Lluís?
Sí, no sé si és una pregunta complicada, no? Perquè hem comentat que tot passa aquí, no? Llavors, quin paper juga la resta del municipi?
Clar, el municipi és
sí.
molt...
Tenim Riells, Montgó, Empúries...
Sí, és cert que la platja de les Barques, que és on som ara, és com la nostra plaça major. Tot amb altres municipis hi ha una plaça major per nosaltres, és aquesta platja. Però també intentem fer de les activitats de l'agenda cultural, doncs es fan activitats a Riells, també a la plaça de l'Univers, per exemple, Empúries també té una mica d'oferta. Intentem doncs canviar aquest nucli tan fort, que una mica és inevitable per això, perquè ja ho sé que és com l'epicentre de l'escala. Però sí que sobretot cap a Riells també es fan activitats cada setmana perquè també hi hagi oferta en aquella zona.
Doncs moltes gràcies, Marta Rodeja, segona tinent d'alcalde, per desenvolupament econòmic, turisme, comerç, comunicació i noves tecnologies, per acompanyar-nos aquí al Mar i Muntanya. Et deixarem que puguis seguir treballant o gaudint de l'escala, que amb tot el que ens has explicat, realment l'escala té molts ingredients per passar-s'ho d'allò més bé. Sí. El que volem fer ara nosaltres és posar una proposta musical i seguir endavant. Fins ara mateix.
Perfecte, moltes gràcies.
Més d'un plat, he rigut quan em tocava plorar. He fet coses que no explicaré, però entre versos te les amagaré. Deixa que et convenci un altre cop, dona'm quatre notes i ho tinc tot. Somiant, he trobat els secrets que mai t'havia amagat. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no tens els teus peus. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts farem el fer. Records que no volia guardar. He deixat la pressa a algun lloc i ara tot ho faig a ritme del cor. Deixa que et convenci un altre cop, dona'm quatre notes i ho tinc tot. Caminant vora el mar, un somriure és el que m'ha de l'estar. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no entens els teus peus. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts farem el
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A crazy world. It don't make no sense. It makes me think, what am I doing here? A crazy world. I don't know what it means. No matter how you fight it, it can break you down and leave you with your heart alone. When you're just making your own way. Such a crazy world, I say. A crazy world. It makes no sense at all and takes away what we've been praying for. Oh, a crazy world. The same for everyone. Can we stop all the horror? It's in all of us. Or do we even have the time? When far away the secrets lie, the silence hidden in our eyes. Up and down, it's much too late to even turn around. Oh, a crazy world. God's left us on our own to find our hope in mirrors when the money comes and friends they always walk away. If that's the truth that you believe, then it's a crazy
Ràdio L'Escala.
La xarxa.